Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Doncs ja són les 11, molt bon dia a tothom. Us parla Joan Trias. El Congrés dels Diputats debat a aquesta hora l'aplicació de l'estat d'alarma pel coronavirus. La imatge és inèdita, només hi ha una trentena de diputats a la cambra. És el cinquè cop que Pedro Sánchez compareix en l'última setmana per detallar la situació d'emergència sanitària. El president espanyol busca el suport de la majoria de la cambra amb les mesures contra el virus. De moment ja el té el de suport, el del Partit Popular, Vox i Ciutadans, pel que fa a l'aplicació de l'estat d'alarma. De fet, el líder de l'oposició, Pablo Casado, ha estès la mà per primer cop al govern espanyol. No està sol en aquesta lluita, li ha dit a Sánchez, assenyalant que temps hi haurà per redimir responsabilitats. Durant la intervenció inicial, el president espanyol ha assegurat que només es pot respondre amb unitat d'acció per sobre de les sigles, recordant el suport també de la majoria de presidents autonòmics. Només se'n va desmarcar el de la Generalitat, Quim Torra. A més, Sánchez també ha anunciat que quan se superi la crisi del coronavirus es crearà una comissió que analitzi en vigor la situació en què es troba el sistema sanitari espanyol. També ha anunciat uns pressupostos de reconstrucció social i demana suport de tots els partits. Ara mateix és el torn de rèplica de Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana. I en un altre ordre de coses, el Ministeri de Defensa de la Xina ha assegurat aquesta matinada en un comunicat que ha desenvolupat amb èxit una vacuna contra el nou coronavirus i ha autoritzat les proves en humans, encara que el text no precisa quan començarien els assajos. I el balanç de víctimes mortals del coronavirus a Catalunya s'ha enfilat fins a 41. Segons ha informat el Departament de Salut, totes les víctimes tenien malalties prèvies. Des d'aquest dilluns també s'han comptabilitzat 472 positius nous, una xifra lleugerament inferior als casos nous de dilluns. El total d'afectats ha pujat a 1.866 persones. D'aquestes, 65 estan en estat greu. Del total d'afectats, 98 són professionals sanitaris, dels quals 48 corresponen al brot d'Igualada. I per últim, avui, com cada dia, missa des de la catedral a 8:15 del vespre. Més informació d'aquí una hora a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Bon dia. Com que ja és prou trista i angoixant la situació que ens està tocant de viure, què us sembla si ens descansem una mica i posem un bri de bon humor? Si més no, de to amable i de to positiu, que el negatiu aquests dies ja ens ve donat de fàbrica. Voleu compartir amb nosaltres una nova llista de 10? Doncs encantats de fer-ho plegats. Benvinguts.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
Tot l'equip de l'Oh, Déu meu s'ha confabulat en contra del coronavirus i plantem cara des de la responsabilitat i el seny que enmig de tanta rauxa ens caracteritza. Així que ens mantenim obedients amb les normes, però no faltem a la cita, amb totes les precaucions, distàncies i higienes que convingui i més. Això sí, però ho farem un dia més, avui dimecres. Avui el control tècnic i muntatge musical, el Xavi Aguilar. Bon dia, Xavi. La redacció, Marc Gabernet, reclòs des de casa, però sortint al món per recollir les vostres opinions. És el que tenen les noves tecnologies de la comunicació, que pots fer-ho des de casa. I a la redacció, i compartint estudi, taula i presentació, aquí a Ràdio Estel, això sí, mantenint també la distància de reglamentària, com sempre, el Roger Cantos. Bon dia, Roger.
Bon dia, Miquel.
Saps que és... el que més em preocupa de tota aquesta situació, Roger...
Ah, no ho sé, digue-m'ho.
Que a mi, que m'ha costat anys i panxa acceptar que el millor de la vida són els petons i són les abraçades, ara, així, estar-me sense fer-los, sense fer-les... Vaja, el que em fa por és que ens acostumem i després ens costi una altra vegada agafar aquest hàbit.
Ai, no sé. Va, però no siguis pessimista, perquè has de pensar que quan passi tot això, doncs en tindrem moltes més ganes, eh? Tindrem ganes, sí? De fer-nos petons, sí? I abraçades, i estarem tot el dia, doncs, recuperant el temps perdut.
Doncs mira, tant de bo sigui així, eh? M'has desengoixat una miqueta, ara.
I ara no et preocupis, que ara, quan ningú ens vegi, te'n faré una d'abraçada.
No es pot. Va, comencem, doncs, amb aquesta situació. Malgrat aquesta situació, sentiu-vos, doncs, també tots i totes abraçats i amb ganes de bon humor i, com diuen la gent jove, de bon rotllo, tio. Què diuen? Ho diuen així? Això ja sentic, també.
Parem la màquina, Miquel. No? He de dir que aquesta expressió a tu et queda fatal. No fa per un home com tu, això de dir bon rotllo.
Això, quan dius no fa per un home com tu, vols dir per un home de la meva edat, no? Suposo, vols dir això.
Bé, eh? Això ja ho has dit tu, eh?
Vinga, va, recordem que hi fèiem una llista amb les 10 aplicacions imprescindibles pel vostre dispositiu mòbil i algunes ja va ser posat en pràctica, cal dir-ho, eh? T'ho asseguro? Sí. Sí, van aparèixer, més a més, de xules, eh?
Sí, n'hi havia de molt interessants i d'aquestes que ens podem apuntar per baixar-nos-les i explorar.
Però això va ser ahir. Avui obrim la porta a una nova llista de 10 que iniciem ara mateix. De les aplicacions mòbils passarem a un tema que segur que aquests dies de confinament us farà molt, però molt, però molt, però molt bon servei.
Sí, imagino que deu ser una llista de 10 maneres d'anar al súper i sobreviure i 10 maneres de trobar paper higiènic, que no. Sembla una odissea.
No. Aquesta aplicació encara no l'han inventat, però no trigaran a inventar-la si això dura, eh? Ahir ho anunciàvem. Avui busquem, atenció, els 10 millors jocs de taula.
Una llista que segurament serà xulíssima, eh?
Espero que ho sigui, perquè tot i que jo ho confesso, no sóc gaire addicte, no sóc gaire de jocs de taula, la veritat, que em posen molt nerviós i, a més, sempre acabo jugant amb grups d'aquests on es barallen tots. Però això passa, no riguis, que això passa.
No, és que estic recordant...
Jugues, encara que sigui el parxí, sempre acabes barallat. Sempre hi ha un que sap les normes que no havies escoltat mai, o que es menja les fitxes quan no toquen i et diu que sí que pot ser, o...
És que ara ric, perquè he recordat que justament a casa teva, no donaré detalls, però justament no. A casa teva he jugat alguna vegada algun joc de taula i han acabat saltant els bitllets pels aires, les fitxes...
Què vol dir els bitllets? Primera, no seria amb mi.
No, no eren tu.
I segona, què vol dir els bitllets pels aires?
Bueno, ja, doncs a vegades el Monopoli crea un imperi.
Molt bé, ja. És que no sabia que a casa meva es feien jocs...
Timbes
il·legals amb bitllets i diners.
Passen moltes coses a casa teva, Miquel.
Doncs espero que avui descobrim en aquesta llista alguns jocs que em cridin especialment l'atenció, eh?
I en canvi, tu deies que no eres especialment seguidor fervent d'això de jugar al joc de taula.
No, ho reconec, que no, em posa molt nerviós.
Jo he de dir que sí, que sí que m'agrada molt i m'agrada sobretot perquè són moments ideals, doncs, per compartir amb família, per compartir amb amics, de fer bon ambient... I que
llançar-se els bitllets per damunt, sí, ja ho veig.
Home, això de bitllets pels aires, això ja ho diu la Rosalia, no?
Molt bé. Però espero que, tornant ahir, inventem una aplicació que aclareixi algun dia les normes per jugar als jocs de taula, i que puguis consultar quan hi hagi divergències, perquè és que això passa sempre, Sempre hi ha un que té una norma diferent que no havia sentit mai i que diu que aquesta és l'última. Això perquè no jugueu, però això és així.
Sí, però de fet d'això ja ho posa sempre a la caixa, ho posa a les instruccions.
De les jocs, sí, ja ho entenc. Sí.
Cadascú té la seva manera de jugar,
potser
sempre.
Potser sí, però sempre surt aquest espavilat, sí. Que vol fer creure que les normes de la caixa estan caducades, que és un joc que vas comprar fa molts anys.
És que a casa meva juguem així.
Sí, això ho diuen, això, es diu molt. Una frase que es diu molt en els jocs de taula. En fi, és igual, avui busquem els 10 millors jocs de taula. Així que, si no ho heu fet ja, durant aquestes últimes 23 hores, podeu començar a pensar-hi i a fer-nos arribar les vostres opcions per la nostra llista de 10. Abans, però, com cada dia, el Roger ens situarà en el punt de partida de la llista d'avui i ens explicarà quatre coses.
Els jocs de taula són un dels entreteniments amb més trajectòria al llarg dels anys. En èpoques on la tecnologia encara no era la protagonista del nostre dia a dia, eren l'entreteniment perfecte per tal de passar tant una tarda d'hivern plujosa com un migdia d'estiu calorós entre amics o família. I com bé sabeu, tot torna. A nosaltres ens encanten els jocs de taula. I ens encanta el lligam social que creen els jocs de taula, els somriures, les complicitats, els nervis de saber-te quasi guanyador i el bon gust de boca que et queda després d'una bona i llarga partida en bona companyia. De fet, en els darrers anys, aquest sector de l'entreteniment ha augmentat la seva popularitat, arribant a facturar milions d'euros en vendes. A Espanya, els jocs de taula i puzzles generen un guany de 90 milions d'euros a l'any. I si es parla de tota Europa, la xifra augmenta a uns 2.200 milions d'euros cada any. Els primers jocs de taula van ser utilitzant pedres, palets, petxines, però no en tenim proves. Tot el coneixement de la història dels jocs de taula ho sabem a partir del moment en què comencen a trobar-se evidències. Restes de taulers, de fitxes o de daus, pintures o gravats, i més tard, referències escrites amb aquests condicionaments. Tres jocs es disputen l'honor de ser el joc de taula més antic del món. El joc reial d'Ur, el Sanet i els jocs de Mancala. Els antics grecs i romans també van ser grans apassionats dels jocs. S'han trobat peces de ceràmica on es veuen herois grecs com Àiax i Aquiles jugant a jocs de tauler. A Índia també s'han creat molts jocs, alguns dels quals són força coneguts i practicats avui en dia. Els mateixos escacs provenen d'un joc antic indi anomenat Chuturanga. I el parxís té els seus orígens en un joc també indi anomenat Parchisi, que vol dir 25, que era una màxima puntuació que es podia obtenir amb els seus cauris, que són les petxines que en aquest joc es feien servir com a daus. Jugar és una de les poques activitats que et permeten reunir al voltant d'una taula un nen de 6 anys, fins i tot a una persona de 80. El joc permet compartir batalles, estratègies, nervis i rialles durant hores. I una altra cosa important, tot això sense pantalles. És un entorn tan digital com el nostre, on l'oci passa cada cop més a través de les pantalles, sorprèn la bona salut que gaudeixen els jocs de taula avui en dia. I tot i que potser és precisament per això que tenen tant d'èxit. Avui iniciem aquest joc, que és el nostre programa, preguntant-vos quin és el vostre joc de taula preferit. Si us agrada passar les hores en companyia, xipollejant en molts jocs de taula, aquest és el vostre programa. Llancem els daus i movem fitxa, perquè aquí comença... Oh, Déu meu!
Oh, Déu meu! De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs ja tenim una primera guia. Només hi ha una cosa de la qual divergeixo del que has dit.
A veure,
és una puntualització, eh? Vinga, petita. Endavant. Has dit, pots reunir al voltant de la taula des d'un nen de 6 anys, correcte. Sí. Abans, bé, també poden jugar a algun joc, es fa difícil, fins a una persona de 80 anys. I després, què passa, que ja no poden jugar a joc de taula els de 90 o els centenaris?
Ah, bé, aquí m'has enganxat,
home,
eh? Jo volia fer un paral·lelisme entre l'edat, eh?
No, home, no, vull dir que no té... Home, els 6 anys segurament seria una edat lògica, tot i que hi ha jocs que els més petits també poden jugar, eh?
Imagino que tu, com a representant de la tercera edat,
t'has
sentit
ofès. Sí, sabia, eh? No, jo no sé per què parlo, de veritat. Jo sabia que aniríem a parar aquí, eh?
Bé, demano disculpes al sector
octogenari. Ja està. Bé, mira, tant parlar de jocs m'estan agafant ganes de jugar i tot. Perquè una cosa, és que tinc un dubte que tinc, aviam si tu m'ho pots aclarir.
Va, suprem-me.
El bingo, sí. Es pot considerar joc de taula o no?
Ah, doncs no ho sé. Home, suposo que si juga amb aquell bombo petit i al menjador de casa...
Home, doncs... no cutre, vols dir que ens ho sumai la bola, eh?
Home, no ho sé. No em diguis que t'agrada jugar al bingo.
Què passa? Que és algun problema? Que m'agrada jugar al bingo? Sí, què passa?
La veritat és que fa molt per tu.
Molt bé. No, més a més, escolta, hi ha una cosa que no em negaràs, que el bingo és un joc molt participatiu.
El bingo participatiu?
Home, perdona, sí.
Però és la cosa més sosa que existeix, Miquel.
Però escolta, aviam. A quin bingo jugues tu? Tu has jugat al bingo alguna vegada?
Home, alguna vegada he anat al Villaris, eh? No. Allà a Gran Via. Sí.
Però el bingo és una cosa que... Vaja, un joc que pots dir coses.
Sí.
Que pots dir... Vaja, que pots parlar, pots participar, pots intervenir. Ja? Per tant, sí, és participatiu.
Sembla que estàs parlant d'un altre joc, eh?
No, home, no. Estic parlant del bingo. Allò que diuen el nou... I jo susto i dius, vigila a veure si es mou.
Sí.
Coses
sí,
allò sí. Que sé, o el 8, el pollastre no està cuit, coses d'aquestes. O el 5, corre, que vinc.
Vale,
vale, vale. Pipa. O el 14, agafa un...
Vale, 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 vale. Miquel, Miquel, ja ens hem fet la idea. Sí, sí, sí.
Passa. Vale, vale. Agafa, a veure si... agafa un bocata i esmorza.
Un bocata, dir, molt bé.
Encara... però tu què penses? Jo sé el que dic, eh?
No, i a més he de dir que el Mingo està molt de moda, perquè ara aquests dies de confinament s'ha trobat moltes escales de veïns, aquestes
sí?
que tenen un gran pati comunitari,
sí?
que juguen a un superbingo.
A través dels balcons.
A través de balcons.
Ho he vist, he vist algun vídeo fantàstic.
En aquest sí, bingo sí que jugaria.
En fi, doncs sí, sí, m'agrada. De fet, per culpa d'aquesta dèria meva de participar-hi, m'han fet fora de diversos bingos alguna vegada, eh? Ja fa, anys, fa molts anys, eh? Però és que si no hi trobo, no hi trobo licència. Si no pots dir coses, trobo que no té gràcia.
En fi. He de dir que el bingo és l'últim que m'esperava de tu, eh? Però, bueno, m'agrada descobrir sempre coses noves de tu, Miquel.
En fi, escolteu, Roger Cantos ens explica ara mateix com podeu participar, perquè segurament teniu les vostres preferències a l'hora del joc de taula, i ell ens pot dir ara mateix, tot i que ho diem cada dia, ho anem repetint per tota aquella gent que s'incorpora cada dia el programa, o per aquells que no ho heu notat prou bé, de quina manera podeu fer-nos arribar la vostra proposta per la nostra llista de 10?
Doncs és molt senzill, ens podeu enviar un e-mail, un correu electrònic a la nostra adreça, que és odeumeu@radioestel.cat, o bé fer-ho a través de les nostres xarxes socials habituals, com són el Facebook i l'Instagram, on ens trobareu buscant el nom del nostre programa, que és Odeumeu.
Doncs a través d'aquests mitjans, i fins al final del programa d'avui, fins a l'últim moment gairebé, teniu temps de fer-nos arribar les vostres opcions per la llista, la dels 10 millors jocs de taula. I el Marc Gabernet, com cada dia, no, avui no ha pogut sortir al carrer, ja sabeu que tothom és a casa, però sí que ha estat capaç de capturar algunes opcions per la llista precisament a través d'alguna de les aplicacions del mòbil. Les opcions que ha recollit són aquestes.
El joc de taula que més m'agrada és clarament el Trivial. Crec que tot ens ha marcat i, a més, sobretot el que més recordo del Trivial, el que més m'agrada, és les diferents modalitats que hi ha. Crec que ha estat un joc que s'ha sabut adaptar molt a les diferents etapes. Ara també amb la digitalització s'ha doncs, sabut adaptar i, de fet, doncs, la majoria de les aplicacions o dels jocs en línia també són de Trivial. No?
El que m'agrada més és el que m'he cansat menys. No sé si m'explico. O sigui, potser estic molt temps jugant a un joc de taula com per exemple el Lobo i arriba un moment que és com, mira, ja està, ja no podem més del Lobo, aleshores passem a un altre, el banc va ser un altre joc que també em vaig viciar molt durant molt temps i ara m'he viciat molt al Catan, que el Catan és un joc que realment ja tenia tothom des de fa no sé quants anys, però jo llegia la sinopsi i diu, Catan, no sé què, o sigui, la sinopsi no anima gaire a jugar. Llavors jo no el tenia i no va tenir gaire les ganes de jugar per això, perquè la sinopsi no ajuda. Però ara que he començat a jugar és superguai.
El lloc de taula que més m'agrada es diu Kirigi i consta de, bueno, tu tens 5 daus. I aquests 5 daus els llences a la taula sense que ningú dels altres concursants el vegin. I, bueno, depèn del que et surti, doncs tens uns punts, llavors has de sumar tot el que t'ha sortit i donar-li al següent, pots mentir-li o pots dir-li la veritat.
Juego de mesa del parchís de toda la vida porque es muy divertido y competitivo y mola para jugar con amigos. Bueno, incluso el de la app también, pero bueno. Más divertido si es a mano.
El meu joc de taula que més m'agrada jo crec que seria la Oca, ja que tinc molts records amb aquest joc, ja que sempre quan vivia abans a Màlaga jugava amb ell sempre i passava molta estona amb la meva família, que jo crec que és una mica el que fa falta ara, perquè la majoria de jocs de taula els podem tenir ara mateix al mòbil i no passem l'estona que fa falta amb la nostra família.
El meu joc de taula preferit sempre ha sigut el Cluedo. Me'l van regalar quan era més petita, específicament a mi, i a partir de llavors es va convertir en el meu joc preferit per excel·lència.
El meu joc de taula preferit és el Rummy Cube. És un joc de taula que consta de peces de plàstic, les quals tenen assignats números de l'1 al 13, que poden ser de 4 colors, i l'objectiu és juntar o els mateixos números de diferents colors o els números del mateix color.
Oh, Déu meu!
Els 10 millors jocs de taula. Encara en trobarem alguna cosa de bo d'aquesta llista, ja veuràs. N'hi ha alguns que han dit que jo... T'ho prometo, és la primera vegada que el sentia, eh?
I avui he de dir, Miquel, que el programa serà interessant perquè no només descobriràs aquests que ens han dit els nostres oients, sí, sinó que jo després te'n portaré de nous, sí? I que segur que no coneixes i que per aquests dies de confinament doncs són molt interessants.
Clar. A veure, han dit, ha sortit aquesta primera tanda d'opinions, mm-hmm, els que no podien faltar, el Parxís, l'Oca,
el Trivial,
el Cluedo...
El Rumicup
jo no l'havia sentit mai.
El Rumicup té molts seguidors.
Sí?
Sí, tant, sí, i tant, sí, i tant.
Molt bé, molt bé. Hi ha gent que... Xavi Aguilar diu que cada dia passa 3 hores amb el Rumicup.
Jo sé que hi ha gent que ara mateix ens està escoltant que són molts seguidors del Rumicup i des d'aquí els enviem
Rumicup.
Des d'aquí els enviem una salutació.
I l'Uno? No ha sortit l'Uno? Com pot ser que no hagi sortit l'Uno?
Bueno, Miquel, poc a poc ja sortirà.
No, però és que l'Uno és l'únic, és el que bonic ara jo sóc capaç de jugar alguna vegada.
L'Uno és el joc que més baralles ha portat a grups d'amics i famílies.
Què m'has de dir?
Perquè això, l'Uno és el joc per excel·lència on tothom s'inventa les normes.
Sí, és veritat.
L'entrevista d'avui l'hauria de ser el director general
de l'Uno.
Perquè ens aclarís, sisplau, d'una vegada per totes, les com normes, estira. Si es poden acumular els xupete 2 i xupete 4, perquè aquí hi ha la polèmica...
Tu jugues així, xupete 2, xupete 4.
Ah, no sé, casa meva...
però amb qui jugues, tu?
Casa meva juga així. Pensa que jo soc de Sant Boi, Miquel. Ai, no hauria dit això.
En fi, va, posem-hi música i arreglem una miqueta la cançó que sempre tries per lligar llista amb la música que tu ens portes. Amb quina t'has quedat avui i per què?
Doncs perquè els jocs de taula ens mantenen lligats a la nostra infància i ens mantenen amb aquest nen que sempre tenim dins, i quin millor nen que aquest Peter Pan. Doncs avui escoltem una cançó d'El Canto del Loco que es diu Peter Pan.
Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan hoy amenaza. Aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa. Será culpa de tu piel. ¿Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue? Tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que Campanilla te cuide, te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un tren para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma, me calma. Si te llevas mi miel, llévate la parte que me sobre mí. Si te marchas, mi junto a mí parecía que quería quedarse aquí. No había manera de echarle. Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí. La vida tiene sus fases, sus fases. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Y a veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma, me
Avui tot escoltant aquest Peter Pan, perquè Peter Pan, evidentment, ens reporta a una infància, ja en el concepte del Peter Pan mateix, de Canto del Loco, i la infància, evidentment, forma part molt important, gran part important de la infància la formen aquests jocs de taula dels quals avui parlem. Arribem al punt d'un quart i mig passat de 12 del matí. Això és l'O Déu meu, una llista de 10 cada dia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Prepara't per un viatge meravellós. Del 19 al 26 de maig, prepara't per descobrir Rússia. Coneixerem Moscou i la seva plaça Roja, la ciutat de Zagorsk, Sant Petersburg i el Gran Museu de l'Hermitage i molt més. Els tresors i secrets dels arts del 19 al 26 de maig amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat. I tu, quan escoltes la ràdio?
Doncs sobretot els caps de setmana.
Preferències?
Estel. Cada cap de setmana, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu.
Avui els jocs de taula són els protagonistes de la nostra llista de 10 de l'O Déu meu. Tots i cadascun de nosaltres, n'estic segur, vaja, sembla que no m'equivocaria, podríem explicar mil i una experiències a l'entorn, precisament, dels jocs de taula, de les bones estones que hi hem passat en companyia de la família en sobretaules llarguíssimes o amb la colla d'amics en tardes inoblidables a casa d'algun d'ells, però segurament també recordaríem, com dèiem abans, alguna baralla amb l'excusa de les diferents versions de les normes del joc, de l'espavilat que vol fer el alguna trampeta sense que ningú se n'adoni, o del mal perdre que tenen alguns tot i que només es tracta d'un joc. Jocs de taula per cohesionar el grup, jocs de taula per posar a prova les diferències entre els membres del grup, o també, i aquí vull anar a parar, jocs de taula per educar i per formar. De tot plegat, en volem parlar amb la persona que ja ens espera al telèfon i que d'això dels jocs de taula ens en pot explicar un munt de coses. Mateu Ubach, bon dia i moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Hola, molt bon dia.
Mateu Ubach és psicòleg i terapeuta familiar, exerceix com a tal en l'àmbit de les cures pal·liatives a l'equip d'atenció psicosocial de la Fundació SAR Coabitae Lleida, a la zona de l'Alt Pirineu, i a més treballa des del projecte d'empresa lúdica JEA Games en un projecte de creació de jocs de taula amb un component social que serveixi per unir a les persones, per allò que en diríem per fer equip, que aquest seria un digne objectiu dels jocs de taula, oi? Això de fer equip, d'unir les persones. Persones, Mateu?
Sí, de fet, jo crec també molt a nivell de team buildings, el que s'anomena activitats per fomentar la cohesió grupal i d'equips, i també majoritàriament, com també podem parlar, amb autocura d'equips que estan sotmesos a situacions estressants i de burnout, es fan servir molt jocs de taula justament per aquest component. Jo, a mi m'agrada parlar de simetria, perquè tu poses a jugar al jefe amb els treballadors, però dins de les normes del joc no hi ha jerarquies.
Clar.
I a vegades aquesta simetria moral, aquesta simetria jeràrquica que s'estableix en el qual tots som iguals, fomenta una possibilitat de relació diferent amb l'altre, encara que sigui un superior meu. Tu jugant amb el teu jefe t'atreviràs a vincular-t'hi d'una manera diferent que no en el dia a dia habitual, no? Mm. i això fomenta doncs una major cohesió grupal i una major possibilitat d'acostament humà.
Interessantíssim això que ens explica Mateu Bach, perquè, clar, deu ser de les poques coses, doncs, els jocs de taula, que elimina, per un costat, classes socials, jerarquies, com ens deia, i ens posa tots al mateix nivell, eh?
Exacte. Mm-hmm. Ens posa tots en el mateix nivell i ens dona la possibilitat de reconnectar. I parlo de reconnectar perquè una vegada vam estar tots connectats amb la nostra dimensió creativa com a persona. Mm-hmm. Quan tots érem nens, quan tots hem sigut nens i nenes, tots hem tingut una connexió directa amb la nostra imaginació i la nostra creativitat. A partir d'una certa edat, i sense saber ben bé per què, aquesta connexió la perdem. I gràcies al joc, quan ja som adults, la podem recuperar, que val molt la pena, francament.
Després parlarem de la vessant educativa de l'oci, però en principi, quan parlem o quan pensem en jocs de taula, a tots ens ve al cap reunions familiars de quan érem petits. Per tant, podríem dir també que té un component en el nucli de la família important, eh?
Sí, i bueno, aprofitant la benentesa dins de la situació d'excepcionalitat en la que ens trobem a dia d'avui, crec que és una manera molt, molt profitosa de passar temps plegats amb la família, de passar temps amb els nostres fills i filles, de poder jugar plegats, perquè jugant és una manera de, doncs el que deia, també, no només a les empreses, sinó també amb les famílies, entre pares i fills, al final acabes amb uns automatismes de relació determinats, no?, que de vegades el que fan és allunyar-te de l'altre.
Mm-hmm. Això aquests dies ho podrem recuperar segurament, malauradament ho podem recuperar pels motius que són, però clar, la ciutat, potser les grans ciutats, potser han desfigurat una mica tot això perquè l'oferta d'oci és molt més àmplia i diversa, però en els nuclis rurals deu tenir encara una missió més important o deu continuar més vigent, eh?
Bueno, jo crec que estem en un moment d'auge, per dir-ho així, ara no em surt la paraula en català, sí. Exactament, del joc de taula també a nivell de les grans ciutats, eh?
Uh-huh.
Vull dir, sí que és veritat, doncs, que abans tu podies pensar, ostres, que aquí, en un entorn rural com el meu, doncs poca cosa més que sortir a jugar al camp podies fer, no?
Sí.
I no hi ha cines tan grans, no hi ha centres comercials tan xulos com en una ciutat gran, no? Pues, i poques opcions d'oci te quedaven més enllà del joc de taula o d'anar-te a jugar al carrer amb els amics, com abans es feia més, no?
Mm-hmm.
Però jo crec que el joc de taula, ara, si tu vas a mirar, a les ciutats també està en un moment d'auge absolut. I també si vas a mirar, doncs, el panorama de fires, de jornades, inclús congressos determinats en els quals el joc de taula té cada vegada major presència.
Està bé, estem parlant de jocs de taula al principi com un element d'unió, de reunió, de fer equip, però hi ha jocs de taula nocius o que podrien anar a la contra, tot això?
Jo crec que el joc en si no és nociu. O sigui, és com si posem el paral·lelisme amb els videojocs, no? Pues hi ha videojocs violents, amb alguns hi puc estar més o menys d'acord, i alguns m'agraden més o menys que d'altres, però jo apel·lo a l'ús responsable i jo no crec que per si un joc sigui nociu. O sigui, hi ha jocs competitius, hi ha jocs de batalles, hi ha jocs més cooperatius que poden tindre un tarannà més positiu, però bueno, els competitius també el poden tenir. Jo crec que en les mans dels jugadors està el fet de que l'experiència lúdica sigui positiva o no, no el joc en si.
Entenc. Si ens fessin dir ara a tots nosaltres alguns noms de jocs de taula, així sense pensar-hi gaire, segur que n'hi ha alguns que sortirien a la llista sense cap mena de dubte, tots pensem gairebé en els mateixos, però se'n van incorporant de nous? És a dir, vostè treballa en la creació de jocs de taula, això vol dir que anem incorporant noves opcions a aquest terreny, no?
Es van incorporant jocs de taula diferents a lo que estava conegut fins ara i es van incorporant nous usos del joc de taula més enllà del caire lúdic.
Sí.
Vull dir, tot és tot alhora. És a dir, hi ha jocs de taula que són molt diferents, que ofereixen experiències lúdiques d'una immersió molt més gran, no? Immersió vull dir que és el grau d'immersió en un joc, diguéssim, és el grau en el que tu mateix t'acostes a ser el protagonista del propi joc, no?
Uh-huh.
Clar, si pensem en els jocs clàssics de tota la vida, com el Monopoly, com el Parxís, com a la Oca, pues el grau d'immersió és mínim, perquè tu tens unes fitxetes, no?
Sí.
I tu quedes fora de tot això. Tu el que fas és seguir les regles i jugar i guanyar, perdre o el que sigui, no? Però cada vegada s'estan creant jocs de taula en els quals hi ha un component d'immersió en el qual tu et crees un personatge, tu ets protagonista de la història que estàs jugant, i això ho trobo molt ric i molt interessant, i és una de les coses que a mi m'és molt útil amb la meva branca professional. Jo, més enllà de dedicar-me a la creació de jocs, jo estic col·laborant amb un company en un joc determinat, però jo em dedico més a la utilització del joc dins de la psicoteràpia.
Mm-hmm.
Llavors, aquí, doncs, aquests jocs més immersius i també jocs amb un component simbòlic projectiu, per dir-ho així, on pues és una porta d'entrada al món interior de la persona molt, molt interessant.
I un component competitiu, on el deixem? El deixem en un segon pla o és important que hi sigui sempre sanament contemplat, és clar.
El joc?
Sí, sí, el component competitiu.
El component competitiu? Bueno, jo crec que el component competitiu ha de ser entès com a jo no vull ser millor que ningú, sinó vull ser la meva millor versió de mi mateix, no?
Uh-huh.
I de vegades, bueno, el nen quan es va desenvolupant en un primer moment, fins allà als aproximadament 7 o 8 anys, només es compara amb si mateix en el passat. I arriba un moment en el que tu comences a comparar-te amb els altres, no? Uh-huh. I jo crec que els jocs competitius tenen la seva part positiva justament en el punt d'aprendre d'aquells rivals aquelles habilitats que a mi m'agradaria desenvolupar i prenent-m'ho des del cantó constructiu perquè em doni força i ganes d'aprendre allò que més em costa a mi.
Per tant, hauríem d'aprendre a eliminar el que en diríem, el que passa sovint, de vegades d'una forma més lúdica, més sana, i altres no tant, que són les baralles, les diferències entre jugadors, el fer trampes, que això són elements que hi juguen i formen part d'alguna manera, eh?
Exacte, és que des que ja estàs fent trampes ja no estàs jugant, ja no estàs en aquesta simetria que dèiem abans, no? Perquè la simetria també implica la responsabilitat de que tots els que estem jugant respectem a lo que estem jugant. Llavors, per mi, fer trampes entra dins del terreny de la falta de respecte, directament.
Avui busquem els 10 millors jocs de taula. No sé si el nostre convidat en té algun de preferit entre els clàssics, a part dels que crea i dels que acostuma a treballar amb ells, però dels clàssics de sempre n'hi ha algun que hi tingui preferència, Mateu Ubach?
Dels clàssics de sempre, home. Bueno, suposo que hi ha diverses categories de clàssics de sempre, també en els jocs amb els quals les persones haguem tingut accés. Jo sí que puc dir que un dels meus preferits, per carinyo i per estima, és un joc de taula que va sortir de la franquícia Dungeons and Dragons.
Mm-hmm.
És un joc de fantasia i és dels primers que vaig descobrir d'aquest món tan, tan apassionant. I la veritat és que és un joc dels anys 80, de l'editorial Parker, i la veritat és que m'encanta, m'encanta.
En quin moment es planteja, Mateu Ubach, començar a treballar amb els jocs de taula com a eina d'aprenentatge?
Doncs m'ho plantejo més que com a eina d'aprenentatge, bueno, com a eina d'autoconeixement i de creixement personal, bàsicament, eh?
Mm-hmm.
I la veritat és que no m'ho plantejo a mesura que vaig descobrint el joc i a mesura que vaig jugant. És a dir, jo, com molta altra gent, vaig oblidar el que significa jugar. Em vaig oblidar, poses el traje de tenir que ser un adulto serio, de tenir que fer les coses que se suposa que un adult ha de fer, i dintre d'aquestes coses no està jugar.
Clar.
Un bon amic meu, el Xavi Socias, el qual saludo des d'aquí, em va obrir la porta a tornar a jugar, i ja no ho he tornat a deixar. I, doncs, a mi el que em passa és que quan estic jugant en un determinat joc se m'acuden les aplicacions pràctiques i pragmàtiques que en la meva feina li puc donar.
Mm-hmm.
L'experiència lúdica pròpia doncs em porta a pensar com a què em pot servir o quin recurs puc trobar per a aquest joc en particular. O sigui, que ho he après jugant.
Està bé. Que interessantíssim que recordem de tant en tant que els jocs no són només per nens, sinó que els adults hem de jugar també, eh?
I tant, i tant. I tant. Ja ho deia Neruda, també. Ja ho deia Neruda, que l'adult que no juga perdrà per sempre de vista aquell nen que guarda dintre i que algun dia li farà molta falta.
Doncs no perdem el nen, no perdem el nen, no perdem el nen mai, mai de la vida, eh? I les noves tecnologies, què hi fan en tot això? Perquè, esclar, tots els jocs a taula acostumen a tenir la tendència o estan provocats per les noves tecnologies a fer-ne la versió digital, la versió, doncs, pel dispositiu mòbil. Això desvirtua el joc de taula o el ve enriquir una mica més?
A veure, per mi, i és la meva opinió particular, el joc, una cosa és el joc de taula traslladat a joc en digital, amb la qual aquí es perd el component social, aquí es perd el component de reunió, el component de compartir un espai analògic, no?, amb altres persones, on hi ha una comunicació verbal i no verbal, on hi ha unes emocions, on hi ha tota una sèrie de coses que en lo digital no hi són. Ara bé, hi ha jocs de taula que utilitzen lo digital com un complement per afegir-hi, pues, no sé, pues, hi ha jocs, per exemple, d'investigació que tu tens una narració que et pot venir donada per un codi QR o per una aplicació determinada que et va gestionant la partida i el que és que es converteix en un recurs més per facilitar-te la gestió del joc, no? I això sí que em sembla interessant.
És l'aplicació de les noves tecnologies o servei del joc de taula des de sempre, que és interessantíssim.
Exacte, més el servei que no pas per substituir-lo, perquè lo que és insubstituïble és l'experiència social i de grup humà, no?, que et dona lo analògic del joc de taula, per dir-ho així.
Sí. Algun dia algú haurà d'inventar, no sé si s'ha fet, potser estic dient això i algú ja ho ha fet, una aplicació o algun sistema pel qual, quan hi ha dubtes en les normes del joc, hi anem i ens digui la veritat, quines són les normes de veritat, perquè això és el que crea més conflicte sempre, eh? Un que sempre sap una norma que l'altre no sabia.
Sí, sobretot si aquella norma li puntua a favor.
Evidentment, si no, no té sentit, sí. Mateu Ubach, psicòleg, moltes gràcies per haver atès la trucada avui de Ràdio Estel, en aquesta llista que estem buscant dels 10 millors jocs de taula. Gràcies per haver-nos fet saber tot el que no sabíem i gràcies per continuar treballant com a adult per a tothom, també pels nens, però també pels adults. Fins ben aviat, moltes gràcies, adéu-siau.
Un plaer, gràcies a vosaltres.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida.
Avui a la nostra Déu meu, els 10 millors jocs de taula són els que busquem pel nostre top 10 particular, per la nostra llista de 10. Abans hem escoltat les opinions que el Marc ha pogut recollir a través de dispositius mòbils, també àudios, que ens proposaven alguns d'aquests jocs de taula per la nostra llista, però ja sabeu que sempre també hi ha qui opta per participar-hi a través de les nostres xarxes socials, Instagram i Facebook, o a través del correu electrònic. Són més actives les xarxes que el correu, eh? Suposo que és més fàcil, eh? El correu l'hem de fer-hi haurem de fer-hi algun al·licient
plus. Tot i que n'hem rebut alguns,
sí, eh? Avui ens has dit que les xarxes han estat el dia de tots els programes que hem fet més actives.
He de dir que sí, avui és el dia que hem rebut més estímuls, ja sigui via Instagram i via Facebook, i hem rebut missatges de tota mena i amb jocs molt originals, alguns de més clàssics i altres d'aquests que encara jo no he descobert i m'agradaria, evidentment, provar.
Ara escoltem aquestes opinions que s'envia gent des de les xarxes del correu electrònic, però recordem-ho, eh? El correu electrònic és
odeumeu@radioestel.cat
i les xarxes, que són les de sempre.
Facebook i Instagram, on es trobareu, doncs, buscant O Déu meu.
Què hi diuen? Va, que tinc moltes ganes de saber què hi diuen i si surto l'uno en algun lloc, perquè encara no he escoltat que ningú digui el meu uno.
A veure, comencem amb un missatge que em fa especialment il·lusió pel que diu, que diu: bon dia, diu, és el primer dia que us escolto. Això ja m'ha fet il·lusió.
Molt bé, doncs benvingut o benvinguda. No sé
és un benvingut, eh? Benvingut. En aquest cas seria el Jaume Oromi, eh? Llavors el Jaume ens diu: bon dia, és el primer dia que us escolto, el meu joc preferit és el Rummy Cup.
I mira, aquell que dèieu abans, que jo no sé de què va, que no l'he vist mai a la vida.
Doncs després hi jugarem, Miquel.
Sí, molt bé.
Diu, però sempre em causa un dilema. Diu, fotre-li una pallissa a la meva dona jugant aquest joc, es pot considerar violència de gènere?
Home,
a veure, Jaume, a veure.
Suposo que ho diu...
Home, per favor.
Sí. Les pallisses en el joc no són violència mai. No haurien de ser violència mai, ni de gènere. Ni res,
com sempre, els jocs, motiu de polèmica. La Ona Vila diu, el Cluedo. La Carme Roig. Vaig tirant perquè n'entenem...
El Cluedo és complicadíssim, eh?
Home, no, és un assassinat i has de descobrir el qui, el com, el quan, amb el què.
Vinga, va.
M'encanta el Cluedo a mi. A veure, què més? Doncs mira, la Carme Roig ens diu el Jungle Speed. Joc, doncs és un joc on s'ha de ser molt ràpid, Miquel.
Sí? Uf.
Sí, sembla que tu faries
salat. M'ha passat.
La Paula Torremilà ens diu el Codi Secret. La Paula Calvet ens diu el Rumicup, m'encanta.
Aquest està agafant molts adeptes, ja ho veig.
Aquest té el Rumicup, té molts fans. Mira, l'Alba Aro ens diu un missatge molt que m'agrada molt. Diu Exit, que és un joc, és una escape room per jugar a casa i que tothom juga contra el joc. A més, ens afegeix un missatge que m'agrada molt, que diu, a les Galeries Maldà, al centre Barcelona, hi ha botigues exclusivament dedicades als jocs de taula.
Ah, sí? Molt bé, deu haver altres llocs, però ella té localitzades aquestes a les Galeries Maldà, a Barcelona.
Doncs
molt
té
bé.
Molts èxits, això del molt joc de taula. Mira, la Marta Ramos ens diu, el Time's Up.
No sé què és, això. No sé.
És un joc de definició, és un joc de tres fases. Després te l'explicaré, Miquel.
Molt bé. Moment... Si m'ho has d'explicar tots avui, ja t'apanyo...
Tenim molt de temps lliure, Miquel.
Sí, això és la felicitat.
Mira, la Lara Biel ens diu el Dixit, un joc a través d'unes imatges, que s'han de crear uns conceptes, un joc molt interessant. El Josep Colomer també ens diu el Dixit, mira, dos vots. El Genís Vilarmau diu, sens dubte, el Monopoly. El Genís és dels meus, El tema dels diners ens encanten.
Però jo tinc la sensació que ha perdut popularitat el Monopoly amb el pas del temps, no? Bueno, o no? És una sensació meva.
A mi sempre m'està bé jugar-hi.
Són llarguíssimes les partides de Monopoly. És de nit tot el dia sencer per jugar a Monopoly.
I què hi ha millor en temps de confinament que un bon Monopoly? Mira, atenció, un joc molt original. Ens diu Operació Referèndum.
Operació Referèndum.
No ho sé, ens l'han plantat aquí. Bueno. He de dir que no sé de què va, però no, bé.
Deu ser un joc on amagues urnes i on, amagat.
Ja hi vam jugar fa temps, sí. Això. La Marina Cotanda ens diu el Catan.
El Catan. El Catan és un joc que té molt d'èxit entre els socials.
I ara, Miquel, atenció, per la teva alegria.
No m'ho diguis, no m'ho diguis.
Va, vinga. La Isabel Argila ens diu l'Uno.
Ara
ha sortit.
Aquell que tu dius que te xupes dos i te xupes quatre,
això,
no? Però... Jo a casa meva juguem normals i em diem me'n menjo dos i me'n menjo quatre,
Bueno,
ja s'ho normalitzeu, això.
Doncs, a veure, la Marina Álvarez diu Puzzles, que no havien sortit,
sí,
també.
Sí, també, com a joc de taula, interessant.
O el Rumi, també, torna a sortir el Rumi Cup. La Meritxell Junros, l'Uno. Vinga, dos vots, Miquel. Mira, la Núria Orellana ens diu un joc molt original, el Pandèmic.
El Pandèmic.
Mira,
ni idea.
No sé, avui en dia no cal ser gaire... Diu el Marc Garcia, The Mind. Ens diu, The Mind, juegazo, ens diu.
Juegazo,
està supercontent. Què més? Mira, un usuari que es diu...
En queden moltes més.
Bueno, una miqueta. Mira, la Yanni Secret ens diu Los Jacks.
Los Jacks diu la Yanni?
Sí.
Yanni Secret diu això?
L'usuari Yanni Secret ens diu Los Jacks.
Que ens expliqui què és això. Los Jacks, què és Los Jacks? No havia sentit mai Los Jacks.
Mira que jo conec de jocs, però aquest t'he de dir que no. La Mercè Llunell diu, a casa hem descobert el Catan aquest Nadal, i havia sortit abans, doncs diu, a casa hem descobert el Catan aquest Nadal i ens encanta.
Molt bé, molt bé.
I què més? I mira, la Maria Única també ens diu Jungle Speed.
Jungle Speed, no sé què més. Però, en fi, tota aquesta gent ens proposen, n'hi ha més, jocs de taula que formaran alguns d'ells part de la nostra llista de 10, una llista de 10 que ja sabeu que no pot incloure totes i cadascuna de les propostes que ens feu, perquè és impossible, n'han de ser 10, però que a nosaltres ens agrada escoltar totes elles perquè el Roger després tingui més mal de cap. Com més en feu, heu de tenir en compte una cosa, com més propostes ens feu, més compliqueu la vida al Roger. I a mi és una cosa que m'encanta veure els últims 5 minuts del programa com ell va de bòlit fent comptes i intentant fer una llista.
Però m'ho passo molt bé, Miquel.
T'ho passes molt bé,
Molt bé, i com més feedback rebem de l'audiència, també he de dir que més feliç em fa.
I sabeu com s'ho passa molt bé, Roger? Remenant per internet. No sé què fa tantes hores, però hi troba coses.
I què hi diu internet? Amb Roger Cantos.
A veure, què hi has trobat avui a internet per aquesta llista de 10 que busquem, la dels 10 jocs millors de taula, els 10 millors jocs de taula?
Doncs he trobat una llista que ens cataloga una mena de rànquing del que vindrien a ser els millors jocs de taula, una cosa semblant al que fem aquí al nostre programa, però aplicat a internet. Però a més ens fa diferents categories, com per exemple ens diu el nostre preferit, el més original, el més ben valorat, el top ventes, el superdivertit... Tenim una sèrie de jocs, alguns igual ja els coneixes, preguntes i altres doncs avui te'ls presentaré
a
perquè
veure.
Corris a... Anava dit, corris a la botiga, em temo que avui la trobaràs tancada.
No, no, no n'hi ha cap de botiga oberta, ni més això és taula.
Però quan acabi el confinament, doncs igual, o si no, sempre queda aquella opció, que no sé si és, no sé si ho estic fent bé de recomanar, que és allò de l'Amazon.
Bé, deu ser, jo no sé si és una recomanació bona o no, però ara deu ser de les úniques opcions que tens per poder comprar alguna cosa que no sigui menjar o anar a la farmàcia,
doncs,
o així, perquè...
Sempre tenim l'opció de que vingui un senyor o una senyora a casa nostra i ens porti, doncs, un paquet.
O un dron, jo que sé, que ens ho portin com sigui, perquè, per exemple, aquests dies estic segur que, com jo, hi ha molta gent que li ha passat, està intentant fer coses a casa, aprofitar el temps, aprofitar les hores per, jo que sé, arreglar el despatx, arreglar el menjador, penjar quadres nous, pintar, jo que sé, omplir les hores, i no ho podem fer... precisament perquè no podem anar a comprar les coses que necessitem per fer les coses que faríem a casa aquests dies.
O alguns que aquest matí se'ns ha de trencar la dutxa. Eh?
Ah, sí? S'ha de trencar la dutxa?
Sí.
Molt bé.
I com no...
No ho he notat avui encara.
No.
Aquí,
com no
si dura molts dies, potser ho notaria.
Com no ens pugui importar un nou telèfon, això sí que serà
nou
un,
telèfon
bon,
de dutxa, vols dir,
un bon joc de taula. Eh?
Molt bé, vinga.
Però bé, va, vinga, internet, vinga, Samí. Diu, el nostre joc preferit, un joc anomenat Bang.
Bang.
Bang, com si fos un tret, Bang.
Jo he vist això... Estic intentant visualitzar-ho. He vist aquest logo, l'he vist en algun joc, i ara no sé de què. No sé si és aquell de les peces de fusta que es desmunten o una cosa així.
Temo
no estic
no,
segur,
No estic
segur.
És un joc on hauràs d'aplicar diferents rols, Pot ser un xèrif, pot ser un forajido...
Definitivament això no són les peces de fusta, no?
Temo que no. Diu, interpreta els personatges més famosos del llunyà oest i en aquesta nova edició d'aquest joc anomenat Bang.
Bang, molt bé, vinga.
El joc més original. Atenció, aquest nom m'encanta. Diu, Algo pasa con Mariano.
Sí.
Què li passa?
És un juego muy divertido.
Què li passa, Mariano?
Doncs diu, extremadament divertit. I diu, t'imagines representar a Harry Potter amb l'ajuda de Mariano, un nino inflable d'un metre i mig d'alt? Doncs el joc aquest és un joc on ens venen una mena de nino inflable, no nina inflable,
no, nino, i que es diu Mariano.
Que es diu Mariano, nom molt original també, i és un metre, té, com diem, un, quasi pràcticament a mida real,
sí,
i amb aquest...
Baixet.
Bueno, ja, clar, no tothom mida... té la meva alçada.
Bueno, sí.
I amb l'ajuda d'aquest nino has de crear formes i intentar interpretar. És a dir, no amb el teu cos, sinó amb el nino.
És a dir, allò del joc dels gestos, diguéssim,
això mateix.
Però s'ha de fer el nino, Has de aconseguir que el nino faci el que...
Doncs diuen que és un joc extremadament divertit.
Molt bé.
Diu, el joc més ben valorat. Diu, La Isla Prohibida.
Això ho diu internet,
Això ho diu internet.
Sí, sí.
Diu, va rebre el premi al millor joc de l'any i és un joc cooperatiu, superemocionant, on tots els jugadors hauran d'ajudar-se mútuament per recuperar els tresors amagats en aquesta illa prohibida i on hi ha un tresor ocult.
Molt bé.
El joc top ventes, el Jungle Speed. Que havia sortit prèviament, ens el recomanaven alguns dels nostres oients, i diu que és un joc que porta molts anys sent el joc més venut a Amazon.
Déu-n'hi-do, també. Jungle Speed es diu,
Jungle
Speed. Hauré de veure-ho, això, perquè no és la primera vegada que ho escolto. Jo crec que estava una mica desconnectat d'això del joc de taula. Jo ja et dic, el que em treus del parxís loca i el bingo... Ja no...
Doncs...
Ai, l'uno, sí, sí.
Doncs en tenim més,
Vinga.
No sé si tenim gaire més temps.
Una més o dues més, no
doncs
més.
Vinga, va, el Dixit també és un joc que ens recomanen, és un joc superdivertit per tota la família, és un joc d'aquests de taula, on a través d'unes imatges on hi ha uns conceptes bastant abstractes, has de posar uns títols a cada imatge i els altres han d'intentar adivinar quina és la teva carta. I en tenim moltíssims, és que no acabaríem. Doncs... Si vols, et dic... Mira, l'últim que proposen és un joc que no m'agrada mi gaire el seu nom. Es diu Exploding Kittens, que vindria a ser una cosa com explotant gatets.
Ai, no, per favor.
Però diuen que és un joc molt divertit, que hi ha una versió per nens.
Mica sàdic,
I una mica sàdic, però ja som una mica sàdic, els humans. Sí. Doncs és un joc de cartes molt senzill d'aprendre i divertidíssim per jugar amb família, amb amics, on l'estratègia, la sort i, sobretot, els riures estan assegurats.
Molt bé. I on han quedat el 7 i mig... I la botifarra. Ens hem volgut una mica dels jocs de cartes aquí, en el que ens han dit. La gent ha anat a jocs de taula, diguéssim, més explícitament com a tals, però les cartes com a joc de taula tenen un grapat de... A més, aquí a Catalunya tenim variants de jocs de cartes interessantíssimes, com el que deia, la botifarra.
M'encanta jugar a la botifarra.
Sí, o el 7 i mig, que el 7 i mig és un dels clàssics, no? És un
el cinquillo.
Els què?
El 3 i mig.
El 5 i el 3 i mig, també?
Això, no sé, sí. Això la meva tieta Paquita, que algun dia us en parlaré,
sí.
És una fanàtica dels jocs de cartes. Porta-la
un dia, porta la tieta Paquita un dia aquí.
Ah, doncs li agradarà
que
molt venir.
Que ens expliqui el 5 i el 3 i mig.
Doncs és una fanàtica dels jocs de taula i del dòmino. I...
El dòmino! On ha quedat el dòmino? No ha sortit el dòmino?
Doncs...
Això què vol dir? Que no s'hi juga avui en dia? O...
He de dir que la meva infància s'ha basat moltes hores a jugar amb la tieta Paquita en
molt
aquests
bé.
Jocs de cartes. I bé, i tinc molt bon record.
Molt bé. Doncs vinga, ja tenim moltes coses, ja tenim molt material, ja tenim tota la informació, tenim les vostres opcions. Ara, a partir d'ara ja, les que ens feu arribar ja no els podem tenir en compte, perquè Roger està tancant la llista de 10 d'avui, i amb tot això ho farem. Recordeu, ens podeu fer arribar les vostres opcions durant les 24 hores del dia, els 7 dies a la setmana. Estan obertes les xarxes socials, el correu electrònic. A més, entre totes les opinions que rebem, totes les opcions que rebem, sortegem un lot de vins Lovers Wine Elegance, en el qual incluïm l'ampolla del VIP Perrubianes. I avui una d'aquestes persones que ens han escrit a través d'Instagram, de Facebook, o correu, o que han opinat, guanyarà aquest lot de vins. Tenim la llista a punt, Roger? Sí?
La tenim.
La tens tancada?
I encara...
Sí, va, acaba. Tens 10 segons.
Va.
9, 8, 7, 6...
Va, ja està.
Doncs vinga,
ja
aquesta és la llista d'avui.
Cada dia una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
És ideal per jugar-hi en família, tant per petits com per grans, ja que les normes són fàcils, clares i entenedores, tot i que cadascú hi juga a la seva manera. L'objectiu final és acabar sense cartes. Estem parlant de l'Uno.
Número 2.
Vols posar a prova els teus coneixements en geografia, història, esport, entreteniment, art, literatura, ciències i naturalesa? Es pot jugar per equips o individual? Estem parlant del Trivial.
Número 3.
Si sempre has volgut ser propietari de molts immobles, carrers i tota mena de bitllets, aquest és el teu joc, el Monopoly.
Número 4.
Un joc ideal per posar a prova la teva flexibilitat i l'equilibri, on tu et converteixes en la fitxa. Hauràs de fer postures impossibles si vols sobreviure al Twister.
Número 5.
El joc del parxís va néixer a la Índia al segle XVI, però avui en dia encara és un dels jocs de taula on més èxit mundial té. Estem parlant del parxís.
Número 6.
Un altre clàssic, en temps remots, podeu jugar de forma habitual o encadenant les fitxes per fer-les caure de manera successiva, és el dòmino.
Número 7.
Un joc d'estratègia que consisteix en crear un mapa de joc on els jugadors competeixen per obtenir el màxim de punts amb les millors possessions, ciutats, camps, camins i monestirs, Catan.
Número 8.
D'oca a oca i tiro perquè em toca, o de puente a puente y me lleva la corriente, el joc de l'oca.
Número 9.
Quants anys fa que no dibuixes? No es tracta tant de saber dibuixar més bé o més malament, sinó de dibuixar allò essencial perquè els altres sàpiguen què vols dir. Pictionary.
Número 10.
De 2 a 4 jugadors, on el repte principal és construir paraules, com més llargues millor, i col·locar-les a la millor situació del taulell per guanyar el màxim de punts, l'Scrabble.
Doncs mira, jo que confessava en començar el programa que no sóc gaire addicte als jocs de taula, que em posa molt nerviós i de vegades no tinc paciència suficient, temps també, però sobretot és paciència suficient per estar-me moltes hores al damunt de la taula jugant alguna cosa i barallant-me i discutint sobre les normes, en alguns d'aquests jocs em sembla que m'hi afegiré i m'hi apuntaré aquests dies, que sí que tinc temps i estic agafant molta paciència. Per tant...
A mi se m'han despertat el programa d'avui moltes ganes de jugar i em penso que el primer que faré quan arribi a casa serà posar-me a jugar.
Tu sol, perquè estàs sol a casa. No, estàs
tinc dos gats.
Bueno, guanyaràs. Mira, fes aquella del petagats, aquella no sé què, pobres.
No.
Sempre queda un altre joc que no ha aparegut també, que és el solitari.
Exacte, que m'agrada molt.
Sí, home, aquest, a més n'ha fet una versió digital que diu que és el que té més èxit a les oficines.
Doncs
que
és el
que les màximes hores dels ordinadors de les oficines són el solitari.
És que s'han de reivindicar els solitaris.
Sí, eh?
I hi ha dos jocs que tampoc han sortit de la meva infància, que són El cocodrilo traga bolas,
Perdona?
I la
Irene... No, torno a dir, sisplau.
Cocodrilo...
Si no et fa vergonya, torno a dir.
Cocodrilo tragaboles, per favor, un clàssic.
Sí.
I la herència tiagata.
La què?
La herència tiagata. Miquel, és que t'has d'actualitzar.
Oh, cocodrilo tragaboles encara em sembla que ho visualitzo. Per allò que amb la palanca que anava estirant...
Aquella boca que anava fent clac,
sí, però això que has dit què és?
La herència tiagata.
Això què és?
Doncs venia a ser una mena de Cluedo, però una versió segurament doncs, més infantils. No sé, són jocs de la meva infància que els tinc molt bon record.
Molt bé, doncs ja la tenim la llista de 10 d'avui, els 10 millors jocs de taula. Moltes gràcies a tots per participar i ajudar-nos a fer aquest O, Déu meu, d'avui. Ja sabeu que entre tots els participants sortegem aquest lot de vins, l'Overs Wine Elegance, amb el vi Pepe Rubianes. Per tant, aquí de tots els que han participat avui, li donem aquest lot de vins.
Doncs avui el sorteig se l'emporta la Paula Calvet, que avui ens ha dit un dels jocs que han tingut més èxit, que és aquest famós Rummy Cup.
Rummy Cup, sí, que veuré de veure perquè no havia sentit mai a la vida i em sembla que era un pecat perquè tothom el coneixeu, tothom hi heu jugat, menys jo. En fi, ens avancem a la llista de demà dijous i us anunciem ara mateix perquè comenceu a pensar-hi i a proposar-nos opcions, tot participant-hi a través del correu electrònic i les xarxes socials. Aquests dies segur que teniu, com dèiem, molt temps també per mirar la tele, també per recuperar algunes de les sèries de ficció de tota la vida o d'aquelles sèries que teniu pendents de veure. Doncs demà anirem per aquí. Atenció, demà dijous buscarem les 10 millors sèries de ficció. Les 10 millors sèries de ficció de tota la història, des de les més antigues, que potser encara alguna vegada podeu recuperar a través d'alguna plataforma digital d'aquestes programes de televisió, fins als que estan fent ara. Les 10 millors sèries de ficció. Tens alguna així primera...
En tinc moltíssimes. Moltes, eh? No em vull dir cap perquè no vull condicionar l'audiència, però he de dir que segurament és el tema dels que hem fet fins ara el que més m'agrada.
Sí? Si
a
les sèries?
Si hi ha una cosa que m'agrada al món a mi, són les sèries.
Les sèries de ficció, eh?
M'encanten.
Molt bé. Doncs atenció, demà busquem les 10 millors sèries de ficció. Ara ja ho tenim tot. Gràcies a tothom per participar a l'Odeu meu d'avui. Ja podeu començar a participar-hi pel de demà, des d'ara mateix, i fins demà durant tot el programa. I un dia més, el programa avui està possible gràcies a Xavi Aguilar, des del Control Tècnic i Muntatge Musical, al Marc Gabernet, a la redacció, i al Roger Cantos, compartint taula, estudi i jocs de taula avui també, i coses que no hi sentim mai a la vida i que tant ens explica. Ja estàs mirant internet? Per demà ja hi tornes.
És que m'agrada molt.
Espera, tens temps? Descansa una mica, home, descansa una mica.
Va, ara preparo les cartes, que farem un 1.
Bueno, amb tots ells, amb tots vosaltres, ens retrobem demà dijous a partir de les 11 i molt pocs minutets. Molta sort i sobretot, molta, però molta paciència.
Oh, Déu meu, amb Miquel Morgà.